A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs d'això en parlarem. Saludem a la Eva. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Esteu buscant president, eh?
Bé, s'ha obert el període electoral.
Doncs si algú, així en veu alta, si algú us vol postular per president de la DEC...
Està ben pagat, eh?
Està ben pagat. Sí. Isidre Alça, bon dia.
Sí, sí. Bon dia.
Miquel Ferreres, bon dia.
Bon dia.
Està ben pagat?
Sí,
déu-n'hi-do.
Sí?
Eh? Déu-n'hi-do.
En tot cas, és una experiència enriquidora.
D'acord.
Que és una altra manera de pagar els presidents.
Entesos. Deu ser tan enriquidora l'experiència que costa molt trobar pretendents,
sí,
eh? Però vaja.
Efectivament.
Vaja, en fi, però, en fi.
Escolta'm, algú altre hi haurà.
Algú altre hi haurà.
Segur, segur.
Això segur. Perquè el termini, em sembla que el termini de
el
presentació...
El 15
de
febrer.
El 15 de febrer, eh?
Correcte.
O sigui, queden 15 dies més o menys, per si algú s'ho pensa i vol substituir el senyor Xavier
Cardona.
Uh-huh. Doncs ja ho sap. Xavier Cardona, que ha estat quant de temps?
8 anys.
8 anys.
Els mateixos que abans ho havia estat Joan Anton Mates.
Mates. Eh?
Doncs, per això ara doncs, ja no és una qüestió de que el senyor Cardona doncs,
tingui ganes o no,
sinó que, bueno, que doncs, li toca amablement, cordialment, transició, relleu.
Doncs ja ho saben. Eva, en això esteu,
en
però
estem,
a més de tot això,
més coses,
després
també
comentarem, com no, l'agenda d'activitats de la DEC, però estem per parlar d'hoteleria i d'hostaleria. Miquel Ferrer és el director del Melia Sitges. Miquel, bon dia una altra vegada.
Què tal, bon dia, com esteu?
No sou... Bé, no estem, anem fent. Aneu fent vosaltres també?
Doncs pues nosaltres la veritat és que, bueno, jo vinc a donar un missatge d'optimisme, que no és lo...
Què diuen,
eh? No és lo lògic, però sí, la veritat és que...
I té motius per donar-lo?
Sí, si no, la veritat és que l'optimisme sense, si no hi ha una base, pues, es cau ràpidament, no? Crec que sí, que hem estat fent les coses bé, hem també pogut convèncer la nostra companyia perquè fes algunes inversions en els moments de crisi, que també ens han fet cas i ho han tirat endavant.
Fem un parèntesi aquí, fins on es pugui explicar, en el marc del que és el funcionament d'una companyia, bé, d'una gran companyia com és Melià, com funciona això? Un establiment de Melià té una sèrie de necessitats o té un seguit d'iniciatives sobre la taula que proposa a la companyia i és la companyia la que li dona el vistiplau. Eh?
Exactament. Bueno,
això funciona bàsicament així?
Les direccions dels establiments tenen un rol important a fer en demanar, en saber quina és la clientela que tenen i per on encaminar els esforços. Evidentment que després tot s'ha d'avaluar i hi haurà d'altres persones que opinaran i proposaran millores que inclús en el seu moment inicial no hagin estat previstes, no? Però, bueno, és una mica així. Però tornant a la pregunta inicial, pues, la veritat és que hem començat un trimestre excel·lent, bé, des d'uns 7 o 8 mesos també excel·lents. Vam tenir un trimestre l'any passat molt dolent, que no té res a veure amb el que ens està passant ara.
Uh-huh. El trimestre dolent de l'any passat va ser... Què? El primer trimestre o el segon
trimestre? El primer trimestre. Gener, febrer, març, inclús a l'abril, va ser bastant dolent.
I no va salvar aleshores ni el Mobile World Congress de l'any passat?
No, perquè això són coses puntuals que ja contem que han de ser bones.
Que han de ser bones, d'acord.
Però, bueno, comparativament podem dir que ara estem com un 25% per sobre de lo que vam fer l'any passat.
I per què? Què ha passat?
Bueno, també perquè hem estat més agressius, ens hem adreçat més als mercats internacionals, sabent sabedors de que el mercat estatal, pues, que és el que proveeix de molta clientela, pues, no ha estat tirant tant del carro, no? Jo crec que s'han de reconduir els esforços i bueno, això és algo que també intentar ser més competitius. Aquesta renovació de la que us parlava, pues, ha fet que també, pues, les mirades dels nostres clients, pues, es quedin i es queden amb nosaltres altres, no? En comptes de competidors. El fet de que Sitges és un lloc que és molt proper a l'aeroport, jo sempre dic que cada vegada estem més a prop de l'aeroport, perquè quan vam fer les ampliacions cap al sud, pues, a vegades, pues, si abans eren 30 minuts, ara és que arribar a la terminal 1 en 20 minuts estàs, no? I això, jo crec que la clientela internacional que fa les seves reunions d'europees o Europa-Àsia, les EMEA, no? Es diuen, pues, que és Europe, Middle East, Asia, pues, moltes es fan aquí. Eh? I és molt fàcil per gent que vingui de tot arreu, de diversos punts del planeta, pues, parar a Barcelona i molt ràpidament, en 20 minuts, està al lloc.
Quan teníem fa poc els representants d'unes gestories, ens deien d'alguna manera que ens està salvant una mica el capital de fora. Va per aquí, això?
Sí, sí,
sí.
Va per aquí.
No passa res, eh? Però
en el cas
que ara ens està salvant el capital de fora.
En el cas nostre ens ha salvat dues coses. El capital de fora, per un costat, amb aquesta internacionalització, i després, de l'altre costat, pues, la clientela fidel espanyola, l'estatal, no? Que ve de diversos punts de la geografia espanyola i que han continuat apostant per nosaltres. També és cert que hem tingut que fer alguns esforços, no?, d'adequació d'instal·lacions, com deia abans, i d'altres, pues, d'adequació de tarifes, no? Això està clar. Però, bueno, això tornarà. En el moment que hi hagi la demanda, podem tornar...
Adequació és eufemisme de rebaixa, de reducció?
Sí, està clar.
Sí, perquè com quan acostumem a dir adequació... Sempre...
Bueno, a vegades és rebaixa i a vegades és també donar serveis addicionals, no?
Serveis de valor afegit?
Sí, sí. Sí.
Què és EDE Turisme?
EDE Turisme és una divisa que neix de l'EDE, l'Escola de Direcció d'Empresa. Des del maig del 2012 es va iniciar, doncs, tot aquest segell de formació de qualitat pensada per empresaris i directius, sobretot de les pimes, no exclusivament, però sobretot de les petites i mitjanes empreses. Perquè enteníem, i després així s'ha corroborat, que les escoles de negoci, determinades institucions que fan formació per directius, doncs enfoquen molt cap a un tipus de directiu d'empresa, doncs, d'una altra estructura, per empreses grans, no precisament per les pimes. I efectivament hem vist com en el mateix territori, per molt que l'EDE té altres intencions, no només Penedès-Garraf, sinó té altres intencions, hem vist que en aquest mateix territori ja es donava el cas d'empresaris i directius pimes que han acceptat i que han respost francament molt bé. La valoració inicial aquest primer any i mig està molt positiva i, per tant, la formació que s'està donant des de l'EDE, doncs, està arrelant. Això ha fet que ADEC, que és qui ja va promoure i qui està impulsant l'EDE, més el Gremi Hostaleria de Sitges, doncs compartim aquest projecte nou, que és EDE Turisme, doncs amb les mateixes premisses. Estem parlant d'accessibilitat, assequibilitat, qualitat, proximitat en el temps, en l'espai, però en aquest cas orientat a directius i empresaris del sector turístic. I això és el que explicarem tot just, el que presentarem dimecres que ve, aquest dimecres vinent, dia 5, a les 10:30, a l'Avinguda Sofia Hotel, d'aquí de Sitges, que farem la presentació, doncs, d'això que m'he acabat de dir. Escolta'm, de què va això, el turisme? A més, explicarem, ja farem un abans de les tres primeres sessions que ja estan programades, i en el mateix acte, doncs, tindrem el professor Donaire. Els que ja el coneixeu, doncs, sabeu que és una persona que es fa d'escoltar quan parla de turisme, ho sap explicar bé i sempre des d'un punt de vista molt casuístic, des d'un punt de vista de l'exemple, de les experiències que es coneixen, de les últimes tendències, que això també és molt agraït. El professor Donaire, doncs, parlarà del futur del turisme a Catalunya. És ell qui ha volgut posar el títol, tan pretensiós com vulgueu. Vaig ser el primer sorprès quan ens ho va dir. Escolta, vols dir, no? Sí, parlaré del futur del turisme a Catalunya. He de dir que, així que ho vam posar, que ho vam comunicar, la meva companya Eva és la responsable de comunicació de DEC, i per tant també de l'EDE, en el moment en què ho vam comunicar, doncs, tenim pràcticament tot l'aforament ple. Per tant, doncs, hi ha molta expectativa davant de la conferència del professor Donaire i davant de la presentació d'aquest EDE Turisme.
Dues qüestions a partir d'aquí. A hores d'ara, quan parlem de petita empresa, quan parlem d'una pime, estem considerant la mateixa pime que podríem considerar fa 10 anys o 15?
Sí, perquè amb això la Unió Europea, que és qui defineix amb uns paràmetres, amb uns estàndards per plantilla, per facturació, això de fet no ha canviat
això en
els
últims
10
o
15 anys, no? No em facis
no,
dir
però ho dic per
quins
si
són els paràmetres, però si no recordo malament, crec que la mitjana empresa arriba fins als 180 treballadors, em sembla, o més o menys, o serà alguna cosa per dir. I per facturacions, no sé si estem parlant d'inferior a 6 milions o algun... Això són dades més o menys. El cas és que les empreses que tenim al nostre voltant, doncs, estem parlant de pimes, majoritàriament. El mercat ADEC, que és Garraf, el Penedès, Baix Penedès, es nodreix sobretot en percentatges altíssims de petita i mitjana empresa, també de microempresa, també d'autònoms, cada vegada més. Això ens ho ha portat aquests últims 5 anys, ens han fet que empreses que tenien una certa estructura doncs ara siguin autònoms solitaris, franctiradors moltes vegades, i això és el que pleguem dins de l'ADEC i això és el que intentem donar servei pel que fa a aquesta cultura d'empresa, que és el que proclamem molt més enguany com a eslògan del nostre any temàtic.
La gent que va sense xarxa, eh?
Sí, sí, la veritat és que han de continuar activitat, han de continuar doncs, fent mercat i generant negoci, però aquesta vegada sense xarxa.
Que s'obri aquesta divisa té un cert significat, amb tots els matisos que vulguis dir, Also, sobre si el turisme s'està convertint una vegada més en la taula de salvació de l'economia?
Mira, clar, a Sitges estan, aquest debat té unes connotacions que no és el mateix, abans tu ho deies en el previ, que no és el mateix que la resta de la comarca i molt menys en l'àmbit nostre Garraf-Penedès. A veure, Mascullell, per posar un exemple d'algú que coneix tothom, una cita d'algú que coneix tothom, Mascullell deia no fa gaire que necessitem el turisme per sortir amb una certa immediatesa o a curt termini de la situació en què estem, es referia sobretot a creació de llocs de treball, per tant, a creació d'activitat, però és evident que el que ens ha de donar itinerari ha de ser un altre tipus d'economia, ha de ser economia de coneixement, ha de ser una economia doncs, més sostinguda amb el sector productiu. I, de fet, la setmana passada, i nosaltres ho hem intentat proclamar, ho hem intentat propagar, la setmana passada la Unió Europea traia una comunicació que instava els estats membres a treballar a recuperar els programes de suport a la indústria, perquè és el que s'està veient, aquesta desactivació, no m'agrada dir-ho així, aquesta desactivació industrial que estem patint a Europa. I jo us he de dir que molt concretament al Garraf, i d'una manera molt preocupant al Garraf, malgrat que no se'n parla, malgrat que els polítics estan mirant cap al turisme com última, única alternativa de la que sembla que són capaços de treballar, el gran problema que tenim és la falta, aquesta, tu ho has dit molt bé al principi, aquest declivi industrial.
Quants anys fa que Isidre Also és a l'ADEC?
22 anys.
D'acord. Per tant, deu haver vist, com ha vist tothom,
sí,
com això ha començat a desmuntar-se o a desmantellar-se per totes bandes, començant per alguns dels referents, cada vila segurament tenia el seu, però alguns de molt importància des del punt de vista comarcal, i que no hi ha hagut... No hi ha recanvi, això.
Sí que hi ha recanvi.
O no ha de ser el mateix recanvi.
Sí que hi ha recanvi. El que ha d'haver és preocupació. El que ha d'haver és ocupació, per tant. És a dir, algú ha d'afrontar aquest repte que suposa recuperar musculatura del sector productiu. No és veritat que això no hi sigui. No és veritat que no tenim espai. Tenim sòl i sostre industrial amb suficients condicions. Torno a dir, em preocupa dir-ho des de Ràdio Maricel perquè Sitges és un oasi en aquest sentit. I només faltaria que Sitges no hi hagués una intenció estratègica, planificada, en tots els sentits, perquè continués sent un referent turístic i si pogués ser de major qualitat. No?
Seria la nostra paradoxa, no? Que no hi penséssim sí, sent
tant,
la sinó
que tant, en aquest sentit, per mi, és una excepció al que estem dient. No? La resta del territori més proper que tenim no pot aspirar a tenir un segell turístic amb la mateixa referència o suficient com perquè generi a curt, a mitjà termini una economia dependent o autosuficient. No? Per tant, hi ha altres aspectes. Hi ha altres aspectes, ja tenim sòl i sostre industrial, tenim universitats, tenim proximitat a Barcelona, tenim proximitat a infraestructures, viàries, connectivitat, mobilitat... quin és el problema?
No s'està generant aquesta preocupació?
No, i a més és que ho hem de veure què estan fent els alcaldes quan es troben en una trobada d'alcaldes, no? De què parlen, no? Què estan fent determinades agències que s'haurien d'ocupar del desenvolupament de la comarca, quines són les polítiques que estan ara mateix tenen damunt la taula, quines actuacions estan implementant en relació amb el que hauria de ser la projecció econòmica de la comarca, i veuràs que el tema industrial no surt. Veuràs que s'està parlant de turisme, que està molt bé, insisteixo, que sí que es parla de turisme, però que Olivella o Gratallops parli de turisme, no hem parlat, perquè he dit Olivella, que és el pitjor exemple que podia dir, no? Perquè Olivella té altres...
És igual, però es ve a referir a Isidre Also, que tothom torna a mirar el turisme, perquè s'entén que el turisme és la forma més, no sé si dir, fàcil, recurrent, ràpida.
Sí, per això és aconseguir. Per això és un mal favor. Aquí davant tenim un professional de tota la vida amb el sector turístic. I escolta, el turisme no és perquè qualsevol es posi darrere un bar o perquè qualsevol converteixi una casa vella en una casa adequada per allotjament. És a dir, el turisme té moltes altres connotacions. Aleshores, també és una amenaça que qualsevol s'atreveixi a ser un enclavament o un destí turístic. És una amenaça, per exemple, per Sitges, doncs, que té doncs, tot un... tot una iconografia fins i tot turística que la fa que està abans en el previ del programa doncs en Miguel Ferreres m'explicava doncs, projectes a curt i temes innovadors que Sitges és capaç de treure, que el Malià, que Convention Bureau Sitges són capaços de treure cap a aquesta vila, això no és comparable a cap altre del que tenim al costat. Per tant, cadascú que es dediqui a allò que sap fer, no? I cadascú que posi en valor allò que sap fer, no?
Sí, això deu costar,
Intentant diversificar una mica, perquè clar, nosaltres a l'hotel, quan fem la segmentació, també sempre parlem de que és molt perillós tenir doncs, tots els sous a la mateixa cistella, no? Vull dir, si vens només a una empresa i aquesta és el teu primer client, doncs clar, en el moment que aquell mercat falla, doncs tu ja no saps què fer. Jo crec que hem de diversificar, igual que intentem als hotels, doncs, tenir una diversificació de clientela. Doncs, tenim la clientela d'oci, la de negoci, les convencions, els congressos, doncs, els clients russos, els alemanys... Ara, necessitem tots els mercats.
Deixem una qüestió una mica de sentit comú. Si està costant tant, és perquè no deu ser tan fàcil, no?
Home, hi ha una feina de darrere. Vull dir que
perquè si no...
M'estava referint a la part de la desactivació industrial que parla... parlava, no?, que a l'Isidre...
Que és un altre eufemisme, eh? Diem desactivació per no dir una paraula més gruixuda.
Sí, bueno, vull dir que...
Deixem un desactivació.
Que no, si nosaltres parlem de... Jo, en el meu cas jo parlo de lo que jo conec, no?, però, clar, jo crec que cada sector es tindria que preocupar pues, d'incentivar polítiques que portessin a desenvolupar més.
En qualsevol cas, el que està vivint ara el director del Melian al seu establiment té una explicació des d'un punt de vista conjuntural, està passant aquesta crisi o l'explicació és fonamentalment perquè s'estan fent uns deures que no s'havien fet abans i per tant s'estan recollint uns resultats?
No crec que, és que no s'estiguin fent les coses que es tinguin que fer, sinó que ha hagut una crisi, això ha afectat a diverses clienteles que venien a nosaltres i hem tingut que repensar-nos la manera de treballar i els mercats on adreçar-nos. Això pren un temps, també és cert, doncs aquesta renovació de la planta hotelera doncs també ajuda i crec que la nostra companyia, no només amb el nostre establiment, sinó amb d'altres, doncs ha apostat en moments difícils de posar diners sobre la taula per fer aquestes renovacions, cosa que personalment per l'hotel que em toca els hi agraeixo. No?
S'havia renovat mai en aquesta profunditat, el Melià?
Sí, crec que abans de que jo arribés aquí, l'any 2002, s'havia fet ja una mitja renovació.
O sigui, porteu 12 anys ja?
Jo porto, doncs, aquest any farà 10 ja, sense voler.
10, vaja, d'un hotel que em porta, doncs, comptin vostès, 22.
Sí, i també he de dir que normalment he marxat dels jocs quan ja estava saturat perquè pensava que ja no m'aportava res o que jo no aportava res al lloc, però... aquest hotel té alguna cosa, té una màgia especial i bueno, doncs aquí estic de moment fins que...
Si us expliqués el dia de la inauguració la màgia d'aquest dia, com anaven els plats de ceràmica per terra, mare de Déu, quina diada aquella, quina diada. S'ha de trobar aquest sentit fonamental també a la feina de... una motivació, una il·lusió.
Home, jo
per les coses?
Amb moltes ganes cada dia i a més he intentat i l'any passat li estava explicant a l'Isidre.
Ho dic perquè abans de començar a parlar molt del pragmatisme, de les coses així dit, dit en veu alta, hi ha d'haver una motivació per les coses.
Totalment, i nosaltres estem convençuts i jo intento transmetre com a director és que jo crec que una de les coses que he de fer més és posar aquesta motivació a la nostra gent. Vull dir, la motivació la troba cadascú a dintre seu, però nosaltres a la direcció de l'establiment és el que ha de posar la infraestructura necessària perquè que l'empleat pugui trobar aquesta motivació. I nosaltres hem fet reunions i jo personalment m'he adreçat a tots els components de l'equip. Això va ser el 2012.
Quants en són?
Ho fem, doncs, poden ser 150 en un moment donat o podem ser 90 a l'hivern quan... I sempre fem una reinducció per marcar-nos objectius cada any i bueno, els vaig parlar de l'optimisme, perquè en un moment en què qualsevol persona que et venia a saludar et deia com aneu i ja et posava la resposta malament, no? Pues no, la veritat és que no anem tan malament. Crec que evidentment no ens podem comparar amb d'altres èpoques, però estem bastant bé i és que volem estar millor.
Aquest no anem tan... Té la sensació a vegades, en Miquel Ferrés, que hem cronificat aquest estat de no sé si dir, de malestar, allò, com anem? Doncs mira, tot plegat, tal, teniu a vegades una certa sensació que això surt
jo des de fora, d'una forma... Des de fora hi ha molta gent que sí que la té. Ara, jo crec que també nosaltres s'ha de verbalitzar, si tu tens una situació que va una mica millor i estàs fent uns esforços que t'estan donant un resultat, s'ha d'explicar això. I has de dir-ho, i has de dir, pues, ostres, pues sí, jo no, per què he de comparar-me amb el 2007? Ja sé que em costarà. Diuen alguns estudis que fins al 2025, però, bueno... Jo crec que nosaltres anem millor, anem amb una línia ascendent i jo l'he transmet a tot l'equip que vull que aprofitin aquesta línia ascendent i que sigui encara millor.
Té la sensació, Miquel Ferreres, que el sector va en una línia ascendent també?
Jo sí, crec que sí.
I, bueno, pregunto, per tots els ítems que li poden arribar al director d'un establiment...
El sector, i parlem aquí a Catalunya, també és una mica especial. Eh?
Vull dir que què vol dir això?
Que conec, perquè la nostra companyia té una implantació a tot arreu, a tot el món, i després aquí a Espanya té una implantació molt important. Pues hi ha d'altres regions a Espanya que no funciona tan bé. Per exemple, a Madrid, no? Que vull dir, pues, també està patint de lo millor de coses que no s'han fet tan bé. I aquí no només el qui fa les coses som nosaltres, sinó els organismes públics també han fet una feina important amb la fira, amb d'altres qüestions. Barcelona ha tirat molt del carro de moltes coses i bueno, doncs nosaltres ens apuntem a tot.
Miren, si tira Barcelona, que arriba a Salou gairebé, eh?
Sí, sí, sí.
Si la cosa va, això de la marca Barcelona tira molt bé.
Bueno, ara amb l'amenaça de marxar a Madrid, no?
Amb l'amenaça de marxar a Madrid?
No, se'n parlarà, suposo.
Suposo que sí, però tornaríem a fer un vol sobre allò que s'està disposat a acceptar o no per determinada inversió econòmica que pot generar, està clar, i tornaríem a allò que ens deia les hidrals, a l'economia productiva, o a l'economia que vingui des d'una altra consideració del valor de les coses o dels llocs de treball, etcètera, no?
Fixa-t'hi que no hi ha, moltes vegades no són mons aïllats. Quan Sitges va aconseguir un determinat que es deia, escolta'm, hem aconseguit trencar l'estacionalitat turística, no?
Caram, si se'n va parlar d'això.
No ens en recordem, però no fa tants anys que dèiem, ei, a més som dels pocs de les poques viles que hem pogut trencar l'estacionalitat turística. Per descomptat, aquí influïa molt el turisme de congressos, el turisme d'empresa, però també influïa el fet que a l'entorn més proper hi havia indústria, hi havia activitat de convenció, o activitat de visites, tal, etc. És a dir, en definitiva, els restaurants que tenim a prop, a Vilanova i Geltrú, a Sitges, sobretot, treballaven molt millor quan hi havia un batec industrial. Treballava molt millor quan hi havia una activitat industrial més o menys ja no efervescent, sinó continuada.
Ho diuen ells mateixos, sobretot entre setmanes.
En el moment en què es produeix aquesta desactivació eufemística de la indústria, doncs ells ho han notat. Potser no tant a Sitges, també. Sobretot en el cas de Vilanova i Geltrú, ja us ho dic ara, que la restauració ha notat moltíssim el fet que la indústria s'està pagant. I això està condenada a posar un ciri perquè el cap de setmana... doncs funcioni.
Ho preguntem així de simple i sí, també en tots els matisos. De què viu Vilanova ara?
No, ara té una...
Ara, Vilanova, dit així, eh?
Vilanova està ara... clar que és una ciutat enfocada als serveis a les persones. Això vol dir comerç, turisme, lleure, etc. No? L'activitat clarament és aquesta. A més, estadísticament, amb xifres d'ocupació per sectors, es nota clarament quin ha estat aquesta deriva en els últims anys i cap a on està ocupada la població majoritàriament. Això, precisament, el president nostre, Xavier Cardona, aquestes xifres les treballa, les gestiona de manera fantàstica i ell argumenta com s'està produint. Doncs ara mateix crec que en el cas del conjunt del Garraf, agafant el conjunt, crec que és un de cada... dos de cada 10 treballadors estan a la indústria o amb activitats menestrals, no? Si és que encara es pot dir així. Per contra, en serveis, doncs, tenim 7 de cada 10 estan treballant amb serveis, no? I això ja et dona una idea de quina és la comarca, quin és el mapa d'activitat econòmica. Vilanova ara està vivint d'això i pretén, doncs, continuar vivint d'una major intensitat, de majors recursos dedicats al turisme.
Mm-hmm. Sitges continua vivint del turisme?
Sí.
I la clientela que ve a Sitges, què demana ara? Si és que demana alguna cosa diferent de fa 10 anys?
Demana que siguem competitius en preus.
Això per començar?
I les mateixes coses que demanava abans. És a dir, vull dir que nosaltres no... ara ja han sortit molts hotels nous i volen que tota la planta hotelera que estigui renovada. Per això parlava abans de la que era tan important per nosaltres aquesta renovació que estem fent, no?
Es vol més per un preu més baix?
Sí. És que hem agafat aquesta tendència, però és que nosaltres mateixos quan anem a comprar, doncs, si podem mirar i tal, anem a buscar, no?
Es pot oferir sense renunciar a gran cosa un preu més baix?
Bueno, això, clar, comporta tocar tota la línia, no? Vull dir, tu aniràs també als teus proveïdors i demanaràs que facin les mateixes coses per menys, això.
I que ja sabeu aquella frase de Machado, no? Deu valor con precio. És de necio confundir valor con precio.
Sí, efectivament.
Entre el valor de les coses i el preu de les coses. Vull dir, per si a vegades en un establiment... Per si estem demanant... estem demanant el mateix que demanàvem fa 10 anys, però no estem disposats a pagar el mateix que pagàvem fa 10 anys o a valoritzar el mateix que valoritzàvem fa 10 anys, sí, o però... si això és una balança difícil d'equilibrar el valor de les coses i el que estàs disposat a pagar per tenir un determinat servei.
Clar, hi ha coses que sí que poden haver tocat inclús la qualitat, però hi ha d'altres que per no tocar la qualitat has de tocar tota la cadena productiva. Això vol dir que arribes, doncs, aquests problemes que estem tenint de salarials, no? de gent que els estan baixant el sou de manera important. Bueno, a vegades ens queixem tots, però després anem a comprar aquella cadena de producció que diu que té el preu més barat, sense pensar que això implica, doncs, que li han baixat el sou a algunes persones.
Sempre en el món del turisme la qüestió dels sous havia estat molt sobre la taula. La situació actual suposo que no ha afavorit aquesta imatge de dir treballaràs en un sector en el qual hi ficaràs moltes hores i, vaja, tindràs una remuneració econòmica... diguem-ne que, en fi, que serà complicat. Aquest context actual no deu haver favorit massa...
Bueno, jo no et podria explicar massa la realitat o d'altres realitats. Jo et puc explicar que nosaltres som una cadena internacional i fem les coses com s'han de fer i paguem el salari que s'ha de pagar i que probablement la nostra gent no pateix aquesta problemàtica, però segurament igual a l'Isidre té més a ser.
No, és que precisament tot just fa un moment estava pensant.
A la porta de l'ADEC diu arribar molta.
Estaves parlant i deia, home, sí, però tu estàs sotmès amb uns estàndards, feliçment en aquest cas.
Sí, sí.
En altres èpoques potser aquests estàndards, doncs, limiten certa capacitat, una certa capacitat de maniobra.
Parèntesi també aquí, sí. Isidre, estàndards i objectius. Suposo que la casa mare demana també...
Sí, objectius i reptes, no? Parlàvem també del certificat de la biosfera, que és el que anem a fer i tal. Bueno, intentem posar-lo possible...
Però vull dir, a un diguem-ne, un estat marcat amb un estat d'una certa garantia, però sempre i quan es compleixin uns determinats objectius, suposo també, no?
Sí,
ho dic perquè a vegades és allò de dir, jo em moc en aquesta forquilla, però a canvi també han de passar altres coses que depenen de mi. Tornem-hi, a la situació que poden viure...
No, a veure, el cert és que, i ara no és qüestió de posar aigua al vi, no? Però, no, home, està bé, perquè el to optimista el comparteixo, és a dir, ell, quan parla d'optimisme, també parla molt de com l'escampa, procura escampar-lo entre la seva plantilla. Jo tinc la sort que, com que som una plantilla molt petita, són les meves companyes les que em transmeten optimisme a mi, no? Jo sóc optimista gràcies a que elles m'ho fan sentir, no? I des del punt de vista del meu dia a dia, que és parlar amb gent d'empresa, diuen el que deia el Miguel abans, escolta'm, què? Com va això, no? Doncs és cert, doncs, que ara el que fas sempre, d'una manera sistemàtica i convençuda, és donar un to optimista, perquè és el que necessiten que tu els hi diguis. Ja no perquè la percepció sigui d'optimisme, sinó perquè tots necessitem manifestar optimisme. És a dir, ja portem 5-6 anys a una situació, doncs, tremendament, doncs, adversa, i ara toca jugar a un altre ritme. I és veritat que hi ha indicis favorables també a la nostra economia de peu de carrer, a la trinxera, hi ha uns certs indicis que ens fan albirar mesos millors que els que hem passat. Des de jo, això comparteixo del tot amb en Miguel Ferrés. Tornant al tema de la qualitat d'aquests esforços que es fan a l'Australia i tal, a veure, Sitges doncs pot tenir segur que podem preveure èpoques fins i tot doncs platòniques en un futur proper, però no oblidem que Sitges té una signatura de la qualitat que no se'n parla perquè és una mica tabú, és una mica tothom mira cap a una altra banda, però l'hostaleria i sobretot la restauració de Sitges té un problema greu de qualitat, molt greu. I això algú s'ho ha de fer mirar, és a dir, ara estem vivint d'una certa rifa d'altres destins que doncs repelen més que atrauen, i nosaltres això ens ha anat bé els dos últims anys. Però, insisteixo, a Sitges es pot menjar bé, però mal servit cada vegada més. I això, aquesta imatge s'està transmetent. Això ho podem dir una emissora doncs, del pati, una emissora nostra, això ho podem explicar. I el que hauríem de fer és sacsejar una mica el sector perquè s'hi posi.
Això és una percepció de l'Isidre Alça, és una percepció que li diuen als empresaris.
Això és cada vegada més comentada, cada vegada més comentada. És a dir, una cosa són els hotels de cadena, una cosa són els establiments que tenen uns estàndards molt ben imposats i d'una manera molt sistematitzada, que planifiquen, que pensen quin és l'itinerari a seguir, i altra vegada són, i altra cosa són l'intrusisme, que n'hi ha molt amb allotjament també, ho sabeu, precisament el gremi ha treballat molt i està treballant cada vegada més en aquest tema i ha aconseguit coses importants, però no només l'allotjament, també amb la restauració, també en general amb tot el sector de cafeteries i bars, la qualitat no és la que Sitges mereix, la que l'entorn, la que l'ambient, el prestigi, el pedigrí de Sitges mereix.
Algun error? Doncs que pugui explicar això?
Doncs precisament per una mà d'obra poc qualificada, per una mà d'obra que no està retribuïda com potser caldria o com potser tindria sentit de que hi hagués un compromís, de que hi hagués una professionalització. No hi ha professionalització. Insisteixo, tret dels equips d'establiments o d'estructures que ja tenen un cara i ulls, no? Però en general no hi ha qualitat. Fixeu-vos i sigueu una mica crítics. És a dir, sortiu al carrer, aneu als llocs. És a dir, no ens mirem allò que ens passa, no? Escolta, no, Sitges és fantàstic. No, escolta'm, si no ens ho fem mirar, tindrem problemes, eh? Si no ens ho fem mirar, quan altres destins es posin al lloc on s'han de posar, quan altres destins doncs, ja no tinguin les adversitats que estan patint des del punt de vista polític, des del punt de vista de totes les situacions de conflicte que han hagut en els dos o tres últims anys, tindrem problemes.
Això ho fa la crisi?
Ho fa la crisi i fa les condicions i fa la situació política des del punt de vista de la conjuntura, però en aquest cas ho fa la crisi en el sentit, insisteixo, de que la gent que està treballant, o sigui, quina és la qualitat de la mà d'obra en el sector turístic en general? Dic en general, insisteixo. Bueno, suposo que si el fet d'estar treballant en el sector turístic fos una carrera professional o suposés una trajectòria professional ben remunerada i amb unes condicions adequades, em penso que podríem exigir més qualitat a la gent que hi treballa, no?
Se n'havia parlat molt d'això en el seu moment, no?
Sí, però és que ara no se'n parla perquè les coses van més o menys bé i perquè hem tingut dues florides, perquè s'ha de parlar així, en termes botànics gairebé, hem tingut dues florides propícies. Però se'n tornarà a parlar, ho asseguro i estic convençut que se'n tornarà a parlar en el moment en què tornem a situacions una mica més estèrils.
Una reflexió meu alta. Si jo pago 10 euros per un menú en un restaurant, haig de tenir un servei tan impecable com si em pagués 30?
Què hi vols? Però escolta'm,
no, pregunto.
Se'ns ha primat la butxaca, però el gust no, eh? És a dir, el gust encara se'ns està refinant cada vegada més. I aquest equilibri que tu fa un moment estaves posant damunt la taula existeix. Jo no en tinc prou en que per 10 euros em donguin alguna cosa digna. A més vull tenir un servei també digne. I això no es produeix. Aleshores, hem de pensar si hem de vendre la vila amb menús de 10 euros o si hem de jugar a altres polítiques. I en tot cas hem de mirar com som capaços de compendiar-ho i d'harmonitzar una oferta amb una altra.
I si jo li digués a l'Isidre Alça, miri, escolti'm, En lloc de tenir l'hotel tancat, el prefereixo tenir obert, venent les habitacions al preu que sigui. O abans que tancar el restaurant, el prefereixo tenir obert, sigui
així. Són polítiques de cadascú, però, escolta'm, pregunta, si entrem a determinats fòrums, veurem uns quants hotels de Sitges que estan en venda, igual que restaurants, no? Que és cosa que és lògica, que ho veuràs a altres destins. I aquí de davant tinc un professional que en sap molt d'això, no? És a dir, cadascú amb els seus establiments no deixen de ser empreses, és a dir, no estem parlant d'entremesos folclòrics, estem parlant d'empreses, cadascuna que... d'elles amb una explotació i amb uns objectius de negoci.
El que constata Isidre Alzo és que hi ha elements que permeten dir que la qualitat de l'oferta turística de Sitges està davallant?
És desigual.
És desigual.
És absolutament, torno a dir, hi ha hotels, hi ha establiments que garanteixen uns mínims, però a més, però és que són aïllats una mica, no? El que tu pots veure al Melià, el que pots veure al Dolce, per dir-ne dos, eh? A més, perquè són socis de la DEC i jo ho puc dir. Jo he de parlar dels... El que pots veure en aquests establiments no és el mateix que pots veure en altres. És evident que no. I és evident que les diferències cada vegada són més substancials. Cada vegada són més evidents. No posem més exemples, vull dir, torno, insisteixo, fem una certa contricció, sortim i pensem per un moment que som visitants, no? O que som turistes, i anem als establiments on van els turistes, fem aquest exercici i veureu com no es tracta, com ara s'està vivint d'una manera poc assenyada en aquest sentit.
Passa això en altres indrets del Garraf?
Segur, per exemple el comerç a Vilanova i la Geltrú. És a dir, el comerç de Vilanova i la Geltrú pateix una certa eclosió, sobretot en eixos determinats, on passa exactament el mateix. És a dir, el fet de que no s'hagi d'anar a buscar la gent gairebé, sinó que tinguis tres dies doncs, de molta intensitat, de molt de trànsit de gent, doncs fa que l'atenció, la qualitat d'atenció al client baixi. I això es produeix, vull dir, això, torno a dir, això no són elucubracions ni monsumo, no, això són percepcions que qualsevol dels que estem aquí doncs podem anar a comprar a determinades botigues, algunes amb una marca doncs prou reconeguda, altres doncs més anònima o més desconeguda, i veureu quina és la qualitat de les persones que estan atenent, de quina manera ho fan, amb quina actitud ho fan. No estic inventant
I quan la DEC reflexiona a l'entorn d'això davant d'un sector com pot ser el gremi d'hostaleria o davant del sector comercial de Vilanova, què li diuen?
D'entrada, fixa't que la meva obsessió va molt cap al sector productiu.
Sí.
És molt fàcil. Hi ha gremis que ho estan fent molt bé, hi ha associacions de comerciants que ho estan fent molt bé, o en tot cas ho haurien de fer igual de bé o millor, no? Per tant, no, intentem no entrar-hi, és a dir, el comentari que m'he permès fer aquí fa un moment, doncs segurament que si m'ho hagués pensat dues vegades no l'hagués fet, però no deixa de ser la
també
realitat.
Estic bastant segur que no l'ha fet sense pensar,
però no
o sigui, entre pensar dues vegades i no pensar, diguem-ne que ha quedat aquest comentari.
És evident que ha d'haver una preocupació més gran per la formació, i aquí quan estem parlant per exemple de turisme, estem parlant de la formació ja no amb la base sinó també la cultura d'empresa que cal impregnar, que cal escampar entre empresaris i directius.
Però potser
és a dir, veure
també
l'establiment no només com una unitat de negoci que ha de retornar, que ha d'amortitzar, sinó a més veure com una projecció del teu entorn, de la teva pròpia marca, pensant en clau de marca, per tant pensant en clau de cultura d'empresa. Això és fonamental perquè després els treballadors, després les plantilles tinguin unes actituds molt més empàtiques, molt més deferents amb els clients.
És un optimisme relatiu aquest, doncs, eh?
No, és, a veure, torno a dir, és que el problema és que tenim ara, podem ser optimistes ara, podem ser positius ara, però podem lamentar no haver estat conseqüents.
Dic que és un optimisme relatiu perquè apel·la a qüestions, com ho diríem això, que res tenen o que no tenen massa a veure amb la nòmina de final de mes.
Sí, que
jo puc atendre bé em paguin 100 euros o me'n paguin 1.000?
Bueno, però...
O puc atendre malament? No. Me'n paguin 100 o me'n paguin 1.000?
Sí, però hi ha un incentiu que és una estadística que diu que estem al 24 o al 25% d'atur.
Us ho pregunto, però per si seré més educat si me'n paguen 500 que si me'n paguen 100?
Si inculquem la professionalitat, si inculquem unes actituds professionals...
Ho dic perquè els valors, diguem-ne que s'aprenen en un altre... Dic, eh?
Sí. No.
Amb allò, i segurament en l'àmbit hoteler, en Miquel també deu haver passat per moltes circumstàncies en què no l'han atès bé o...
No, però, clar, tots som clients, no?
En un moment o altre,
tots sabem
no?
de què parlem, i jo sempre li dic a la meva gent, dic, tots som clients, t'agradaria que et tractessin com... com a de vegades veiem, pues, home, hem de fer aquesta reflexió. El que sí que està clar que en el moment que, pues, que comences a baixar sous, pues, hi ha gent que està ben preparada, que si troba un altre lloc, que li paguen, pues, anirà a un altre lloc. I si parla anglès, pues, et quedaràs amb un més barat que no parla. Ara, hi ha uns mínims que tu, com a negoci, has de dir d'aquí no passo, ni de preu ni de servei. I després, evidentment, hi ha una altra manera de remunerar, que és a la teva gent formar-la. O sigui, ara tenim clientela russa, estàvem parlant, que són uns cursos que també organitza l'ADEC, no?, amb el gremi, i home, nosaltres hem enviat gent. Si volem tenir clientela russa, doncs els intentem que, dir bon dia en rus, no?
Que són difícils els russos de clients? Tenen aquesta fama de...
No, la veritat, els que ens arriben a nosaltres no.
D'acord, però com que ens queden molt pocs minuts, és difícil trobar personal?
En aquests moments, no, jo crec que hi ha un moment...
És difícil trobar personal qualificat?
Pues depèn de quina qualificació busquis. Si, per exemple, que parli rus, pues ja és una cosa específica que potser pues no la parla tothom.
I... Sense necessitat que parli rus, és difícil trobar un personal que respongui més o menys al perfil de qualitat que l'Isidre Alsó deixava aquí sobre la taula a l'hora de servir, a l'hora de tractar, a l'hora de...
Sí, no hi ha tanta gent que tingui aquesta orientació al servei tan ficada. I sí, has de fer algunes quantes entrevistes per trobar la persona. I nosaltres... això sí que li donem importància. Prefereixo trobar una actitud que no uns coneixements. No?
Tornem-hi amb aquesta frase. Prefereixo trobar-hi una actitud que no uns coneixements.
Exacte, perquè els coneixements, pues, són aquí i l'actitud estarà sempre. Els coneixements es poden donar.
O sigui que preferiu trobar una bona persona,
sí,
abans que una persona amb coneixements però que no demostri tan bona actitud.
Exacte.
És que fixa't, que dit, els coneixements es poden empaltar, fins i tot, eh? Ja no inculcació, fins i tot empaltar les actituds és complicat, no?
Bastant.
I un dels problemes que tenim als nostres sectors, no només turisme, també comerç, és una falta d'actitud, una falta de propensió, una falta
d'empatia amb el client.
D'empatia amb el client, efectivament. I això ho trobarem a faltar, és a dir, si no ho treballem, si no ho mirem d'educar-ho tant com puguem, perquè això influeix en tot el servei, en tot l'àmbit del servei.
En un minut i amb tota l'empatia necessària, Eva, intenta...
Bé, doncs parlàvem...
En un minut dir-nos que hi ha l'agenda de l'ADEC.
Sí, bé, doncs parlàvem d'aquest turisme. Us recordem que dimecres, dia 5 de febrer, a 11:15 del matí, a l'Avenida Sofia Hotel i Spa, serà aquesta presentació de la divisa de turisme amb el professor Donaire, que ens farà una conferència sobre el futur del turisme a Catalunya. Avançar-vos també que la setmana vinent una sessió informativa on parlarem d'Argèlia i les oportunitats que ens pot donar aquest país. Serà dijous, dia 6 a les 11.
Que no només hi ha gas, Argèlia.
No, a l'ADEC Vilafranca. I recordar que la programació de cursos subvencionats i tallers i seminaris els trobareu a www.cat a la part de formació.
www.adec.cat, allà hi trobaran tot, l'apartat de formació, tota la informació que vulguin sobre aquells que tinguin interès en formar part de l'ADEC o d'aquesta activitat que tindrà lloc el dimecres que ve a l'hotel de l'Avinguda Sofia. Eva, gràcies.
Gràcies.
Miquel, gràcies.
Gràcies.
Isidre, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 minuts i tornem a seguir.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.